Benvinguts al Món Obert d'estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu estem convertint una vegada més la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio L'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. Un avió que visita els pobles de la Terra que ens ensenyen a viure d'una forma més simple perquè altres simplement puguin viure. Pobles que ballen altres ritmes, ritmes que ens fan bellugar els malucs i serenar l'ànima. Pobles que mengen sense plàstics i amb menys artilugis. Dones i homes que riuen, canten i ballen, sense luxes i hipoteques. Les cooperatives, els moviments socials i les comunitats rurals són alguns dels hàbitats on viurem un viatge, però no un viatge qualsevol, no, el viatge de la nostra vida. És d'aquesta manera, amb un somriure als llavis i amb els cinc sentits ben desperts, que et convidem a emprendre el vol en el món obert d'estiu. En el caminar dels darrers 5 anys, i en concret aquest estiu, hem conegut altres mons, sempre de la mà d'organitzacions no lucratives. Altres mons que acaben dins d'un mateix món. Per exemple, a Cuba hem après com el bé comú és més important que el particular i com amb menys es pot viure millor. A Síria hem celebrat el cap d'any en un monestir al mig del desert. Al Marroc hem après d'altres formes de vida i altres tipus de relacions humanes. I en el darrer programa, a Nicaragua, hem après que després d'una revolució hi ha moltes batalles per vèncer, però també victòries per celebrar. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra pàgina web www.coneixmunt.org. En tot cas, reserva't una hora de la setmana d'agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 de la FM de Ràdio L'Hospitalet per descobrir els pobles de la Terra. Els dimecres a les 11 de la nit comptem amb tu al Món Obert d'estiu per somiar amb altres músiques, altres paisatges, altres pobles i gaudir de l'experiència amb la companyia de Natàlia Rivero a la producció, amb Irene de Zumbila, la nostra viatgera musical i literària, i amb la companyia de qui us parla, Damià Caro. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb Cristian Fernández, el control tècnic i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Africa Boogie. Iniciem el viatge d'avui, un viatge que pots sintonitzar en 96.3 de la FM, per internet a www.radiol-h.cat i per la TDT. I fem la novena parada d'aquest estiu a l'Àfrica. Parem a Camerun, un país de l'Àfrica central en ple golf de Guinea, on hi conviu un gran mosaic ètnic. Els Bamileke, Bamun o Bassa comparteixen una terra rica, fèrtil i una vegetació exuberant, al sud. A les regions del nord hi habiten els Fulani, de procedència islàmica, juntament amb pobles animistes com els Kirdi. Avui, 25 d'agost o 28 d'agost, al matí, si ens escoltes en remissió, coneixerem Camerun de la mà d'Ecoviajeros. En Joan Riera, membre d'aquesta entitat d'Ecoviajeros, ens presentarà l'organització i amb l'Isabel Castellanos farem un ecoviatge a Camerun. I acabarem el programa, com sempre, amb un viatge literari, amb un conte, narrat per Irene de Zumbila. Ja saludem a la Isabel. Bona nit, Isabel.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé, contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Amb ganes d'explicar aquesta aventura a Camerun, aquesta experiència?
Sí, sí, amb moltes ganes.
Doncs ja per fer uns 5 cèntims, explica'ns una mica com resumiries allò en dues frases. És sempre difícil fer aquests tipus de resums i quan són coses tan impactants d'alguna forma, no? Allò, una pinzellada de la teva experiència a Camerun.
Bueno, jo destacaria potser l'experiència de conviure, com tu deies, amb pobles molt singulars, no? I que tenen una forma de vida molt diferent de la nostra. I destacaria bàsicament els Fulani perquè viuen en un lloc molt llunyà, sense aigua corrent ni llum, i poder compartir amb ells una jornada sencera de la seva vida diària, doncs és molt impactant, no? Vam conviure amb altres pobles com els Baka, que els pigmeus, que també és supercuriós, i gent una mica més civilitzant, entre cometes, que eren els com. Jo destacaria això, l'experiència personal de conviure amb altres cultures, altres pobles, molt, molt diferents del que estem acostumats nosaltres.
Notarem aquesta diferència en aquest viatge que farem d'aquí uns minuts de la mà de l'Isabel Castellanos, però ara, abans d'emprendre el vol cap a Camerún, saludem a Natàlia Rivero, responsable de la producció del programa i les radiografies dels països que anem coneixent cada setmana. Bona nit, Natàlia.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Ja estem acabant, eh?
Sí, sí.
Ens queda poc, ja?
Sí.
Avui, 25 d'agost, res, en quatre programes estem...
Ha passat volant, això.
Ja hem passat l'estiu. Mm. Què fem ara?
Ara a Camerún fem la radiografia de la República del Camerún.
Molt bé, som-hi. Estat.
República del Camerún. És so unjust.
President actual.
El president és Paul Biya i el primer ministre, Philemon Yang.
Capital.
Yaoundé, amb 1.400.000 habitants. La ciutat més gran és Douala, la capital econòmica del país.
Llengua oficial.
Les llengües oficials de la República del Camerún són l'anglès i el francès. A més, hi ha un total de 279 llengües vives.
Situació geogràfica.
Camerún és una república que està situada a l'est del Golf de Guinea, a la costa occidental de l'Àfrica Central. Limita amb Nigèria al nord-oest, amb el Txad i la República Centreafricana a l'est, amb la República del Congo al sud-est i al sud, amb el Gabon i la Guinea Equatorial també al sud i amb l'oceà Atlàntic a l'oest.
Superfície.
475.000 quilòmetres quadrats, gairebé la mateixa superfície que té l'estat espanyol.
Clima.
Camerún té un clima tropical, humit al sud, però sec i calorós a mida que anem pujant cap al nord. A la major part del país, l'estació seca és d'octubre a abril.
Població.
18 milions d'habitants. Douala és la ciutat més poblada de Camerún.
Religió.
Al voltant d'un 45% de la població camerunesa segueix practicant algun tipus de creença tradicional, mentre que un 35% es considera cristià, amb una majoria de catòlics, però amb una presència creixent de protestants. El 20% restant l'ocupa la comunitat musulmana, concentrada al nord del país.
Economia.
La moneda del Camerún és el franc. La majoria de la població es dedica a l'agricultura. Els seus productes principals són el cacau, el cafè, els plàtans, el cotó, l'oli de palma i el cautxú. La indústria hidroelèctrica i la ramaderia també són altres sectors importants per al país. Algunes de les riqueses naturals són el petroli, el ferro i la fusta.
Ecoviajeros, l'entitat protagonista d'avui, ens facilitarà conèixer la realitat del Camerún. Parlem amb Joan Riera, membre d'Ecoviajeros. Aquí li diem bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Doncs estem amb tu doncs per això, perquè ens presentes una mica aquesta organització, Ecoviajeros, que és una iniciativa de l'Institut Jane Goodall, no?
En efecte.
Explica'ns
sí, sí, això
mica.
Ho va fundar el Ferran Guallar, que és director de l'Institut Jane Goodall a Espanya, i com una plataforma per... proposar ofertes de viatges al continent africà, al continent negre, d'una forma alternativa, d'una forma responsable. És una plataforma per qui vulgui viatjar d'una manera més sensible, d'un impacte mínim sobre el territori natural i sobre les cultures, doncs ho pugui fer.
L'Institut Jane Goodall, a tothom li sonarà perquè doncs, està molt vinculat en l'investigació de la vida salvatge, la conservació i l'educació. No? Jane Goodall és una primatòloga especialitzada en la conducta dels ximpancers, doncs, que rep el mateix nom, i que aquest institut va néixer l'any 1977, però aquí en aquest cas parlem d'Ecoviajeros, que és un programa d'ecoturisme responsable, com deia ara el Joan, doncs, que et proposa això. No? En aquest cas, doncs, conèixer l'Àfrica mesurant la teva petjada, no? Vosaltres aquí, com concebeu aquests ecoviatges?
A veure, els ecoviatges es basen en la filosofia de la Jane Goodall, que és la fundadora de l'Institut. Ella és una persona que va estudiar etologia, el comportament dels animals, i es va especialitzar en els ximpanzés, concretament. Llavors, ella es va adonar que les poblacions animals, concretament dels ximpanzés, no podien conservar-se si la població que viu al voltant de les zones on viuen els animals passava penúries. O sigui, si un africà, si un indígena d'allà veu que un ximpanzé mort o un bebè ximpanzé li reporta el sou d'un any, doncs el veurà com carn o un animal per vendre. Si veu que el turisme arriba en el seu poblat, deixa uns diners, la seva dona pot cuinar, el del seu hort treu uns productes que la gent pugui menjar o visitant, veurà el ximpanzé com un avantatge a protegir. O sigui que la gent ho va entendre perfectament. I el deixeble de la gent, un dels principals deixebles és el Ferran, i això ho intenta aplicar. Llavors, una forma d'expandir la paraula del senyor, podríem dir, doncs és amb aquesta plataforma, que no té cap altra voluntat de proposar agències, tant locals com d'Espanya o del món, que facin turismes amb aquests principis de, com tu deies, de petjada mínima. O sigui, que tu vagis a un lloc i que impactis positivament i no negativament, com ha passat a moltes parts del món, que el turisme ha estat agressiu, ha creat guetos, ha matxacat, ha erosionat el territori. Llavors, és grups petits que convisquin amb la població local i que facin que la vida de les comunitats locals millori i que vegin que la preservació del medi, de la seva identitat cultural i de la seva arquitectura és algo positiu.
Una plataforma doncs, que té una pàgina web com a tal, que és www.ecoviajeros.org. Els viatgers, les persones, els oients de Ràdio L'Hospitalet que ens estan escoltant doncs, via 96.3 de l'FM o per la TET o per internet, doncs, que ens estiguin escoltant i vulguin viatjar amb vosaltres, també hem de saber que poden fer una sèrie de missions, no?
En efecte.
Explica'ns això una mica, en què consisteix.
Bueno, això de les missions és una cosa bastant innovadora. Sí. És dir, tu viatges per passar-t'ho bé, per descobrir coses, però alhora nosaltres, que som antropòlegs, biòlegs, especialistes en gestió mediambiental, et proposem una sèrie de missions, que poden ser simplement empíriques, o sigui, d'observació, de dir, ostres, he anat a aquesta comunitat, m'ho he passat bé, però veig que hi ha aquestes mancances, o he dormit amb aquesta família, i el tema d'higiene és millorable, el perquè... O sigui, fer un report al final del viatge, passar-nos-ho, i llavors nosaltres comunicar-ho a l'agència que ho munta o l'associació local que ho està gestionant. Llavors, això poden ser missions molt bàsiques o coses més complexes, de fer algun reportatge per després pujar-ho a YouTube, que hi hagi una mica també de difusió dels projectes, no?
Són ecoviatges que en aquest cas centreu al continent africà. Per què us centreu en aquest continent?
Perquè la majoria de l'acció de la Jane Goodall estava orientada en part de primats, de grans primats, ximpanzés i goril·les, a l'Àfrica. Llavors, veiem que és el continent més atrasat econòmicament, on el turisme ha entrat més tardíament, més aterranament, vull dir, sí. I llavors és on nosaltres tenim més marge de maniobra. La filosofia aquesta és aplicable a tot el món, però ara ens concentrem en zones on hi ha tema de natura, o sigui, grans ungulats o poblacions de primats, població empobrida però amb una gran riquesa cultural i on encara no és massa tard per actuar. A l'Àsia o Amèrica podem dir que hem arribat massa tard en certes situacions per sobreexplotació turística, sobreexplotació poblacional. Doncs a l'Àfrica tenim més marge de maniobra i és on va iniciar-se el projecte Goodall, i és on nosaltres ens movem amb més facilitat. Quan això estigui consolidat a l'Àfrica, que no ens ho acabarem en la nostra vida, en la nostra relativament curta vida, doncs ho podem anar aplicant a altres zones. Però de moment ho estem aplicant a llocs com Senegal, Camerún, Benín i les illes i l'arxipèlag de Cap Verd.
Si tenim ganes d'anar a aquests destins, de conèixer aquests destins, doncs en quin període de temps ho podem fer? Si jo tinc vacances, per exemple, al novembre, puc fer el mes de novembre, puc fer durant tot l'any, o m'he de centrar
tot l'any.
En alguns
Nosaltres
mesos concrets?
Nosaltres proposem sortides tot l'any i amb la gent que col·laborem. Totes les èpoques tenen les seves coses positives, per exemple, l'agost, juliol, agost, setembre, que és quan aquí o sigui, els espanyols poden viatjar amb més facilitat, doncs sol ser època de pluges, però també no són les pluges monsòniques, com allà a l'Àsia, que plou sempre, aquí pot caure un xàfec, després surt el sol, tot està verd. Si vas cap al novembre, tot està més sec, i bé, tot té les seus avantatges i desavantatges, però es pot viatjar tot l'any.
Genial. Podem entrar a www.ecoviajeros.org, podem fer un registre, això que li dieu un ecotest, no?,
sí.
És una manera lúdica i ràpida d'ajustar expectatives sobre el tipus de viatge doncs, que es descriu. I després tenim unes coses que diem informacions, que són sessions de formació, no?, sobre turisme responsable.
Clar, nosaltres, de fet, preparem una miqueta, aquesta és la voluntat. Sovint la manca de temps fa difícil aquestes reunions, però això són coses claus d'aquest... Si el viatger s'ho agafa a... seriosament aquest projecte seu personal, de dir viatjo per oci, per passar-m'ho bé, per descobrir coses, però alhora per fer un pas més en la meva vida, com amb l'efecte que jo tinc amb les poblacions locals i amb el medi local. Doncs el que fem és fer obrir un debat, llavors fem unes sessions informatives a Madrid i a Barcelona, segons on surtin els grups, i els expliquem aquesta filosofia d'una forma comprensible i pragmàtica. Ens oblidem de les grans frases i grans conceptes. Turisme solidari, no ajudar. No, nosaltres no hem ajudat. És turisme pur i dur. El que passa és que volem que sigui mínim l'impacte. Quin impacte n'hi ha? Impacte n'hi ha, però volem que aquest impacte sigui en positiu. Que la gent d'allà surti guanyant, que tu surtis guanyant, d'una manera regular, que és el gran tema, fins quin nombre de gent han d'entrar en un poble o trepitjar un territori protegit, quin nombre. Nosaltres sempre busquem un màxim entre 6-8 persones. Però bueno, a tots aquests temes són els que exposem abans del viatge, i són aquestes sessions informatives.
Uns viatges que tenen diverses formes, no? Aquestes formes de viatjar amb Ecoviajeros. A la pàgina web ho trobareu, jo aquí ho destaco. Una forma és de forma independent, seguint les indicacions del lloc web. Una altra forma és semi-independent, no? Doncs contactant amb la gent local de la ruta. I l'altra opció, la tercera opció, és ecoorganitzant, no? En aquest cas, una agència associada a aquesta iniciativa, no? Serien aquestes tres formes, no? Les que existeixen.
Sí, i ens adonem que a pesar de que cada cop la gent està més acostumada a viatjar pel seu compte, se n'adonen també que l'Àfrica, el continent africà, és més complex a moure's, perquè el transport públic, per exemple, va de ciutat a ciutat. Per allà a una zona protegida o a una zona rural més aïllada, implica ja agafar motos, piragües, que la logística és complexa. Llavors, el que té més èxit, el que ens demana més la gent, els ecoviatgers, és una fórmula mixta o la d'apuntar-se amb un grup.
Ha quedat molt clar, Joan. Moltes gràcies. Més informació sobre Ecoviajeros, doncs això, a la pàgina web que ja sabeu, www.ecoviajeros.org. I sempre que vulgueu recuperar doncs, aquestes frases del Joan, podeu clicar a www.coneixmont.org, on també trobareu els àlbums de fotografies que compartin, en aquest cas, la Isabel Castellanos amb el seu viatge a Camerún. Moltes gràcies, Joan Riera, membre d'Ecoviajeros, per haver compartit el que sou i el que feu.
A vosaltres. Gràcies.
Fins la propera. Que vagi bé.
Adéu.
Bona nit, Irene.
Bona nit,
aviam si t'escoltem ara.
Bona nit, també, ara sí.
Ara sí. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Ja hem escoltat música de Camerún.
Ja hem escoltat una mica de música de Camerún, sí. I ja hem escoltat una mica a Manu Dibango, que és un dels artistes més importants d'aquest país. A Camerún hi ha diferents ritmes tradicionals, com són el bakutsi, que és molt utilitzat doncs, pels balls populars, el beteskin, que ja és una miqueta més modern, un ritme més urbà que ara està creixent amb força, i el makusa, que el makusa és el que doncs, Manu Dibango ha recuperat i ha, diguéssim, mostrat al món. No? Ell és saxofonista, és cantant, és compositor i recupera doncs aquestes arrels que parlàvem, aquestes arrels africanes, i les barreja, les fusiona doncs amb jazz, amb soul i a vegades fins i tot amb rock i amb salsa.
Caram.
Ara, si et sembla, doncs escoltem la seva cançó més famosa, que és el Soul Makossa, i és amb la qual ell va assolir l'èxit. I, de fet, com a curiositat, va ser la primera cançó africana que va arribar als 40 principals dels Estats Units. Així que, si et sembla, anem a escoltar ja el Soul Makossa.
Molt bé.
Osoma. Makossa.
Amb una superfície equivalent a la península Ibèrica, 475.000 quilòmetres quadrats i una població de 18 milions d'habitants, la República del Camerun està situada a l'est del Golf de Guinea, a la costa occidental d'Àfrica. Esquemàticament, el país forma un triangle arribant al seu vèrtex superior, fins al llac Txad. Camerun està situat a l'est del Golf de Guinea, a la costa occidental de l'Àfrica central. Limita amb Nigèria al nord-oest, amb el Txad i la República Centreafricana a l'est, amb la República del Congo al sud-est i al sud, amb el Gabon i la Guinea Equatorial també al sud, i amb el Golf de Guinea, la porta a l'oceà Atlàntic a l'oest. Al llarg de la zona oest del país hi ha una serralada de muntanyes volcàniques, amb la muntanya Camerun com a cota més alta del país, amb 4.100 metres. Més a l'interior, el clima és més sec i la vegetació escassa, i predominen cultius com la cassava, cacauet, cacau i cafè. Al nord, el clima és encara més àrid i l'activitat preponderant és la ramaderia i el cultiu de cotó. La capital política de Camerun és Yaoundé, tot i que la gran ciutat per la població, activitat i comerç és Douala. Continuem el viatge radiofònic a Camerun amb Isabel Castellanos, que ha participat en un viatge proposat per Ecoviajeros. Bona nit de nou, Isabel.
Bona nit.
Doncs començarem aquest viatge a Camerun amb de la teva mà, de la mà d'Ecoviajeros. Un viatge que vas iniciar... Per què? Com va iniciar aquest viatge?
Doncs,
amb quines motivacions?
Bueno, la motivació principal va ser l'Ecoviajeros, no? Ecoviatgers.
Sí.
El fundador, el Ferran, és amic meu i bueno, estàvem començant a parlar de possibles viatges i bueno, va sorgir la possibilitat de fer Camerun. Jo, afortunadament, disposava d'aquells dies perquè es va fer el desembre del 2008, coincidint amb les vacances de Nadal, i era una forma una mica diferent de viure el cap d'any.
Altres persones, doncs també es va interessar d'aquestes propostes que fa Ecoviajeros, perquè en el seu moment van escriure quatre frases que deien el següent. Us proposem passar un cap d'any al cor de l'Àfrica Negra. Hem dissenyat una ruta perquè pugueu gaudir de paisatges de gran bellesa, descobrir cultures tan fascinants com els pigmeus vaca o els pastors fulani, i celebrar l'entrada d'any d'una manera especial amb els nostres amics camerunesos al poble muntanyenc de Belo. Apostem clarament pel turisme responsable, aquell que aprofundeix en el país i les seves cultures, que conviu i que deixa un rastre positiu. Aquest rastre positiu, aquesta convivència, aquestes cultures, aquestes persones, aquests pobles, els coneixem ara de la mà d'Isabel Castellanos, amb qui ja estem doncs preparant una mica les motxilles, les maletes, no?, d'aquest any 2008, del desembre. Iniciem una mica aquest viatge. Suposo que nervis previs a qualsevol viatge, o tan relaxada estaves així?
Bueno, la veritat és que jo ja porto afortunadament una mica de rodatge i, bueno, sí, més que nervis, eh, l'emoció del descobriment
en
l'espai.
La paraula.
Sí, era emoció, era emocionant.
Emocionant. De forma emocionant, però preparem aquesta motxilla i anem cap a on? Per començar aquest viatge.
Bé, sortim de Barcelona, sí, un grup de 9 persones, uh-huh, i fem escala a Casablanca. De fet, per arribar a Camerún és la via més habitual, encara sí, no hi ha vols directes. Uh-huh. I des de Casablanca doncs entrem per la capital, que és Yaoundé. Amb la desgràcia que vam tenir problemes amb el vol i, bueno, vam arribar una mica tard, bueno, 13 hores tard només. Bueno, però bueno, vam amb moltes ganes, després molt cansats, però bueno, de seguida ens vam posar les piles tots plegats i vam començar el viatge tal com estava més o menys previst.
Aterrem a Yaoundé, és la primera vegada que ho fem, que aterrem a Yaoundé.
En el meu cas, sí. No, encara no havia... Era la primera vegada que trepitjava... No terres africanes, ja havia viatjat.
Però sí, Camerún.
Però el Camerún sí, la primera vegada. Uh-huh. I bueno.
Amb 9 persones, que en aquest cas són persones que no coneixes, la gran majoria d'elles.
Correcte, sí, no? Sí. No, no, jo no coneixia ningú, de fet. Jo anava sola i, bueno, coneixia una mica... Tenia referències d'alguna persona perquè ens havíem trobat prèviament alguna reunió prèvia d'organització, però realment va ser una experiència també curiosa de viatjar amb gent que no havia fet mai. No?
Persones que venen d'arreu de l'estat espanyol?
Majoritàriament catalans, però sí, hi havia gent d'algun altre lloc, sí, que recordo Cartagena, i una altra noia de Madrid, i bueno, una mica de diferents
però llocs. Però el català podia xerrar.
Sí, força. Sempre crec que quan viatges per ahí et trobes bastants catalans. No sé si és un tema de sensibilitat, o de ganes, o de vegades també de pressupost, no ho sé, però realment et trobes molts catalans quan viatges arreu.
La conjunció de tot plegat, em sembla, eh? Sí. Però la part sensible em sembla que...
És important. Sí.
Important. Comencem aquest viatge a Tarrema Yaoundé, aleshores, doncs, una mica com és la ciutat, quines
de fet,
són les teves
Yaoundé
sensacions...
Vam estar poc temps, per això que et comentava, perquè aquest endarreriment de 13 hores ens va fer canviar una mica la ruta, no? Llavors, bueno, la visita a Yaoundé és una ciutat és la capital política, de fet, allà hi ha moviment, però on hi ha realment moviment és a Douala. Llavors, allà on passem molt poques hores, i llavors agafem un minibús, un microbús, en què anàvem aquestes persones amb dues més que ens feien de guia, sí, i comencem una mica la ruta, que era molt intensa i molt concentrada, perquè eren els dies de vacances de Nadal.
Marxem de Yaoundé i anem cap a on?
Pues anem a Somalomo, que és un petit poblat, diguem-ho així, que està a l'entrada de la selva, la part selvàtica.
Somalomo, i...
Sí, Somalomo. I, de fet, bueno, com que les distàncies, la forma de traslladar-te per allà és complicada, perquè no, hi ha zones que realment no hi ha carreteres, sí que hi ha alguns trossos, altres són pistes, i l'arribada a Somalomo, de fet, és a través de pistes. I arribem dia de nit. Arribem pràcticament a la nit i, bueno, estem una mica cansats.
Envoltats de selva? O què?
Sí, encara no ben bé, però sí, ja comença a haver la terra molt vermell. Jo crec que la gent que... Jo recordo la primera vegada que vaig a l'Àfrica, el que més em va impactar era la intensitat del color, no? La intensitat del color de la terra, que és molt vermella, sobretot al centre de l'Àfrica negra, que contrasta molt amb el color de la gent, no? Que tot és color i... Llavors, aquí també, al Camerún de la Terra, aquesta zona és molt vermella, molta vida, no? I tot i que fos, però bueno, vam anar veient el camí i vam anar trobant aquesta terra vermella, no?, de Somalomo.
Primer impacte, colors ben vius.
Colors,
no?
Sí.
Colors de vegetació...
Molt
i
de verd.
I de les persones, en aquest cas, també.
Sí.
Somalomo, què fem a Somalomo?
Doncs a Somalomo, una mica seguint aquesta idea de l'ecoviatger, doncs ens hospedem a casa d'una senyora, que és la Mama Rose, que és una gran matriarca, que el que fa doncs és recollir justament a viatgers que volen doncs viure d'una forma diferent, i doncs té un petit hostal que allotja, i bueno, són habitacions realment senzilles, però en el que t'oferis doncs, bueno, el menjar, no sé si tradicional, però sí el menjar que ells tenen, que és un menjar doncs, bàsicament basat amb arròs, vegetals i pollastre, i bueno, llavors va ser un primer contacte amb ells, no?
El primer contacte, i és una mamà la que us rep.
Sí, és una senyora, mamà, perquè és com una gran matriarca, com us deia,
sí,
i que té tota la família doncs una mica que depèn d'ella. Té molts fills, i alguns dels fills doncs estan estudiant, i alguns fins i tot ja estan posats també amb el tema del turisme, no?, per recolzar. És una gran coneixedora de la zona, perquè, com us deia, Somalomo és com l'entrada a la zona de la selva, a la reserva de Deja, que és on estan els pigmeus, i llavors ella també doncs el que fa és una mica explicar-te i posar-te una mica en contacte amb aquesta reserva, no? És una mica el que ja ens feia. I sobretot era tenir, poder viure i dormir i menjar i viure una mica doncs, això, amb un hospedatge molt local. I per què? Doncs perquè el que us dèiem abans, el que explicava el Joan, no? Doncs que una de les finalitats de l'ecoviatge és que els recursos econòmics que tu doncs, gastes o utilitzes en aquest viatge vagi a parar directament amb gent local i que ells treguin el profit, no grans companyies turístiques, sinó que els recursos quedin per ells. No?
Uh-huh. Mama Rose, es pronuncia
bé? Mama Rose, perquè és Mama Rose.
Mama Rose ens prepara per aquesta entrada a la selva, d'alguna forma, sí. No? I ens dona algun tipus de recomanacions. Bueno, com és el tracte amb ella?
A veure, ells parlen en llengua local, ella parla bastant francès, llavors, bueno, jo, tot i que no parlava francès, hi havia alguns del grup i amb el guia també, doncs ens explica una mica això, el que ens trobarem, i bueno, una mica ens acull. Us deia, arribem de nit, tampoc tenim més temps, és més al dematí que potser parlem una mica més, no? Jo vaig tenir una experiència curiosa amb ella, perquè em vaig caure, només arribar per la nit, no veia res,
ah, sí?
I amb la motxilla a sobre, i bueno, la veritat és que vaig pensar que ja se m'havia acabat el viatge, afortunadament, jo sóc una mica escèptica.
Ah, ja acabem aquí el viatge?
Jo m'ho pensava, perquè vaig caure rodolant amb la motxilla a sobre, sí. Que era just arribava, a mi l'anava bastant plena encara, perquè portava moltes coses de roba i medicació, llapisos, llibres, llibretes per deixar durant el viatge, i encara portàvem les motxilles bastant plenes, i jo vaig arribar i allà una ben estesa, i bueno, com que tot és sorra i forats, doncs, vaig fer bastant de mal, la veritat és que seguida se'm va inflar el turmell,
sí.
I justament l'endemà començàvem el trekking, amb la qual
cosa
mal començament.
I vas començar a cridar,
amb molt mal peu.
Mama.
No, la veritat és que vaig demanar a veure que si portava antiinflamatoris i una vena i tal. I jo, bueno, clar, com tots els europeus, pensem en els remeis habituals, no? Però em vaig deixar aconsellar pel guia, que el Willy, que porta molts anys visquent al Camerún, i em va dir, no et preocupis que Mama Rose... Estàs en bones mans, mai millor dit. I la veritat és que em va preparar una mena de... un empastifat molt curiós, molt fos, amb fang, amb cendra, no sabia bé què hi havia, i unes herbes, i m'ho va posar. Em va fer un mal horrorós. Pensava, mare meva, aquí, si ja em feia mal abans, encara pitjor. M'ho va anar i em va fer caminar, al revés del que fa, que sempre diu, no em moguis, no? Pues vaig començar a caminar. Bueno, llavors me'n vaig anar a dormir, em va donar un suc també horrorós per beure... I la veritat és que em vaig llevar, que encara em feia mal. Em va tornar a posar l'engüent aquest que m'havia preparat i em va dir que no, que comencés a caminar, que no aturés el muscle. I, bueno, evidentment començàvem el trekking i ens endinsàvem cap a la reserva. Teníem per davant més de 8 hores de caminar.
Caram, valenta!
Però, bueno, jo crec que les ganes i l'entusiasme i això, l'emoció de viure aquesta experiència amb els pigmeus, jo crec que em va també ajudar. Suposo que es va ajuntar les dues coses. Les ganes, que jo no soc bastant, intento ser positiva...
I se't va passar el dolor, després?
Sí, de veritat, no us ho creureu, però em va baixar la inflamació, perquè el tenia inflat amb una bota.
Sí.
I vaig poder caminar... Diguem-ho així, que les dues cames van arribar igual de cansades, i vaig poder arribar al destí com els altres companys.
Caram!
Sí, va ser molt curiós.
Hem d'aprendre, aquesta Mama Rose...
Bueno, suposo que són gent que estan habituats a fer aquestes coses, no? I, bueno, va agafar el moment oportú, evidentment, perquè em va passar just allà. Si m'hagués caigut caminant i hagués arribat després de 3 hores, potser la cosa no hagués estat tan fàcil.
Va agafar just en el moment.
Però la veritat és que em va... No sé, vaig començar... Pensava que començava amb un peu molt negatiu i va ser tot al revés, no? Veure com havia anat tot i poder aconseguir allò que era un dels objectius principals del viatge, que són els pigmeus, doncs em va donar molts ànims.
Moltes vegades els moments negatius, no, et serveixen per construir coses més positives de les que mai t'haguessis imaginat,
pues,
no? Són com a vegades oportunitats, però no te n'adones, no? I a vegades sorgeixen. Quan tens dues cames pots ballar, suposo, no? I després parlarem de baix, si de cas, però la Irene no sé si ara ens convidarà a ballar amb dues cames, amb tres o amb quatre...
Ara us convido a ballar amb una música més tradicional. Escoltarem a Francis Bebey, que també és un altre dels noms de la música popular camerunesa. Ell fa una música molt fresca i, com et deia, doncs, ell va estudiar molt de temps la música africana per després també fusionar-la amb d'altres ritmes, però en aquest cas el que sentirem és un pèl més despullat, un pèl més autòcton, més fresc. El tema es diu Canto Bantu.
Oh, Abraça-me, minha mima e atende, minha ma bonam, mimbu mima e atende, mimbu ma bonam.
Estem escoltant música que ens convida a conèixer pobles diferents. Ara ho estàvem dient amb l'Isabel, conèixer, per exemple, un poble pigmeu, no?
Sí, nosaltres vam tenir l'oportunitat i la gran sort de conviure doncs, tot un dia sencer amb els pigmeus Baka, que són dels pocs pobles encara nòmades que queden a la terra. Uh-huh. I, bueno, va ser una experiència molt, molt curiosa. Són recol·lectors caçadors, els homes són els que cacen i les dones són les que recol·lecten. Uh-huh. I bueno, doncs va ser això, aquesta experiència de poder passar un dia sencer amb ells i dormir fins i tot amb les seves tendes, que les fan amb fulles i branques. Uh-huh. Perquè es van desplaçar, no tenen, són nòmades, no hi viuen en un poblat fixe.
Caram, no? Doncs aquesta experiència bastant única, no? Poder conviure
molt,
amb
molt,
aquestes
molt.
Famílies, suposo, numeroses.
No especialment numeroses, no. Recordo que hi havia un senyor gran, com un avi, dos més joves, i sí que hi havia més dones. Llavors hi havia molta canalla allà voltant-la, no? Els pigmeus en principi van despullats, no porten realment doncs, un petit fil amb les branques i les fulles que amb la que...
La cintura.
Sí. L'única cosa és que també el contacte amb la resta de pobles, sobretot quan es desplaça a vegades a comprar alguna eina o algun article als mercats locals, els ha fet que comenci a tenir una certa vergonya, llavors es comença a tapar una mica. Però bueno, és curiós perquè, clar, veure'ls viure amb ells enmig de la selva, sense llum, sense aigua, i menjant el que ells havien pescat o el que ells havien recol·lectat, doncs és molt impactant. I sobretot arriba la nit... Clar, penseu que no, doncs això no hi ha llum. Quan marxa la llum del sol, fan fogueres, llavors això passa relativament d'hora. Llavors, a partir d'aquí, doncs, el que es fa és es balla i es canta al voltant del foc.
Ah, sí? Compartir. Veu cantar, veu ballar?
Sí, vam cantar, vam ballar. Bueno, cantar intentava seguir una mica el seu ritme, però sí, toquen amb instruments bastant de percussió, bàsicament, percussió, uns grans timbals... I veus poc, perquè veus molt segons la flamarada que va passant, però bueno, era molt curiós, no?, la sensació. I això passa realment en d'hora, vull dir que a les 8 i mitja del vespre no, ja és fosc.
Després de sopar, suposo?
Sí, sopem tots junts, al terra, hem cuinat allà, amb grans paroles, i bueno, la veritat és que això va ser molt, molt, és molt impactant.
I quins balls hi veien tothom? Hi veia tothom?
Sí, sobretot els homes són més aviat els que fan la música, les dones posen la veu, i ballen tots, els petits, els nens sobretot els agrada molt i ballen molt. Llavors es posen alguna mena de faldilles per complementar una mica el ball, i és potser la part més vistosa. Però sí, balla tothom. I evidentment nosaltres una mica com convidats, una mica d'honor, i ens van convidar, o alguns de nosaltres que no estàvem potser tan cansats, o jo fins i tot em vaig animar, doncs, i vam sortir a ballar.
I aquí tenies els dos peus a punt.
Estava
no?
perfecte, i em trobava supercontenta i molt, molt feliç de conviure en aquella situació. No?
Hi ha alguna beguda en aquests, tipus de celebracions benvingudes a la nit?
Pues no vam veure aigua, no. És més la curiositat del menjar, potser no això, el peix que havien pescat, la fruita, però no recordo exactament alguna beguda especial.
En aquest cas conviuen en harmonia i conviden la nit a belluar, no? A belluar-se el cos, així fent com
rotllanes,
una rotllana, suposo.
Es fan rotllanes i es balla de forma circular al voltant del foc.
Estem amb ells uns dies i després marxem a conèixer un altre poble.
Sí, de fet sortim, ens acompanyen les dones, que és molt curiós perquè tenen un cant molt especial, i llavors vas caminant en fila per la selva i elles van cantant aquest cant. Hi ha molt de monosíl·lab i la veritat és que s'ha posat una mica pell de gallina de sentir-les, no? Perquè clar, la música només fa amb la veu. I és una mica la forma de comunicar-se entre elles. Llavors ens van acompanyar, vam creuar un tros de selva, una horeta així de camí, i llavors vam arribar al riu i vam sortir, diguem-ho així, del campament Baka amb canoes, amb una mica de piragües.
Déu-n'hi-do. Fem aquest viatge amb canoes amb una mica de música, perquè ja estem acabant aquest viatge de la mà d'Isabel Castellanos, una ecoviatgera a Camerún. fem aquest viatge amb canoa amb música que ens posa la Isabel, no, en aquest cas l'Irene. També comença amb vi, però és un nom diferent, eh? Irene.
Doncs si abans parlàvem de cançons africanes als 40 principals, et porto una curiositat que és possible que, doncs, que molta gent que ens escolta no ho sabia. Doncs una cançó que hem hagut de sentir repetides vegades durant aquest el darrer mes de...
Qui hagi vist el Mundial.
Qui hagi vist no, el Mundial. En el teu cas t'has vist el Mundial, Damià.
Ho passem de pregunta? Em sembla que no gaire, la veritat. No.
Bé, doncs ja sabeu que estic parlant de la cançó de Shakira, aquest Waka Waka tan famós, doncs resulta que aquesta cançó que s'ha utilitzat pel Mundial de Sud-àfrica és una cançó tradicional camerunesa.
Ah, del Camerun, eh? No
del Camerun, no, del Camerun. És una cançó, doncs, que formava part del repertori dels soldats o de grups joves com els scouts i que ara, doncs, s'utilitza per les marxes a vegades, no? S'ha convertit en això, en la cançó del Mundial de Sud-àfrica i el seu nom original no és ni Waka Waka ni això, és Dzamina Mina Zangwalewa.
Ah, mira, escoltem.
Escoltem.
Waka waka Dzamina Mina Zangwalewa Anawam Dzamina Mina Waka waka Dzamina Mina Zangwalewa Anawam
Doncs aquells que no tenim escoltat aquesta música, doncs aquí la Irene, doncs, ens ha facilitat conèixer la cançó original d'aquesta cançó que ha sonat durant el Mundial, però que estem nosaltres al Camerun viatjant amb l'Isabel a través d'una canoa, ens desplacem cap a un poble fulani en aquest cas, fem un petit comentari, ens agradaria parlar molt més amb tu i conèixer aquest poble.
Ja vindrem un altre dia.
Val, genial.
T'ho convido.
Fem un petit comentari sobre els fulanis i tanquem la conversa.
A veure, els fulanis, per arribar, ja estan a la part nord del Camerun, és la zona muntanyosa, viuen en grans praderes, són poblats seminòmades, a diferència dels pigmeus, són un poblat de creences musulmanes i bàsicament el que fan és la ramaderia, tenen vaques, una part de les vaques doncs, utilitzen la llet per l'alimentació de les famílies i d'altra doncs, les engreixen per després vendre la carn. No? Són, jo diríem que eren com els rics del Camerun, perquè el fet de tenir doncs, les vaques doncs, els hi permet negociar i aconseguir diners. Llavors són una mica, el veus fins i tot amb la roba que porten, la manera en què s'expressen, són molt elegants, les dones són guapíssimes, porten fins i tot petites joies, encara que siguin avaloris, però són joies per ells, no? La roba molt de colorido, però sobretot amb roba que moltes en llocs com els primers doncs, no en tenen ni tan sols de roba, no?
Clar.
També com els primers no tenen ni aigua corrent ni electricitat i vam estar convivint també amb un repartit en diferents famílies d'aquest poblat i l'experiència també va ser molt enriquidora perquè en aquest cas el que us deia són potser tenen un cert nivell més a nivell de coneixement i podíem intercanviar alguna conversa, ni que fos amb un petit anglès o un petit francès.
Ens queda curta aquesta conversa amb l'Isabel, en tot cas l'haurem de tancar aquí i sí que vull fer l'última pregunta, no? En el sentit de dir quina és una mica el fruit, la llavor que t'endús d'aquesta experiència al Camerun i que d'alguna forma cultives aquí a terres catalanes.
Bueno, jo, el que es deia mica a l'inici, no? L'experiència de conviure amb altres persones, amb altres cultures, amb altres experiències, amb altres situacions molt diferents de les nostres. Jo convido a tothom que en algun moment de la seva vida es desplaci a l'Àfrica, a l'Àfrica Negra, a l'Àfrica Central, perquè allà trobes respostes a moltes coses i sobretot perquè quan tornes t'adones realment que som molt afortunats per néixer on som, no? I sobretot coses molt bàsiques, no? Jo tinc una filla i sempre li faig veure que té un sostre on dormir cada dia, pot anar a l'escola, si es fa mal, té un metge, porta sabates, porta vestits, pot llegir, pot té contes, té moltes coses que ens semblen bàsiques, però que hi ha milers i milers i milions de persones al món que no ho tenen. I que, bueno, crec que és bo que conèixer aquestes altres realitats i sobretot, bueno, ajudar-los en el sentit de respectar-los, de fer veure que són com nosaltres, que són persones, i que viuen en una altra realitat diferent, que segurament moltes vegades són més feliços que nosaltres, perquè no tenen aquesta necessitat que ens crea la societat de consum, no? Jo, el meu miratge és una mica aquest, no? De que la gent s'animi i que hi visqui doncs, l'experiència, en aquest cas, de l'Àfrica.
Doncs moltes gràcies, Isabel Castellanos, ecoviatgera, que ens has permès doncs, gaudir d'aquesta experiència al Camerún. Moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera,
que
moltes gràcies.
Bé. Ara, com sempre, és el moment de la secció dedicada als contes del món, al viatge literari del món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet, i és l'Irene Desumvila qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa un conte del país protagonista del programa. Ben retrobada, Irene.
Gràcies, Damià.
Doncs ara un conte del
un
Camerún.
Un conte del Camerún, un poble amb molta tradició oral, i al final hem escollit un conte bantú.
Un conte que es titula...
Com es diu?
Com es diu el conte?
Com es diu? A l'època en què el món estava començant, els animals no es devoraven els uns als altres. Tots es contentaven amb fruits, llavors i plantes. Avui dia, una serp pitó és capaç de menjar-se un antílop sencer després d'haver-li trencat tots els ossos amb la seva braçada mortal. Però en aquella època, la pitó s'alimentava d'exquisites maduixes salvatges que creixien d'un arbre molt alt, el qual ella mateixa cuidava i protegia. Certa vegada, una terrible sequera es va batre sobre la plana africana. Els pous d'aigua s'assecaven, la terra s'escardava i es convertia en pols, i aviat no hi queda res per menjar. Només l'arbre de la pitó continuava verd, però els seus fruits estaven massa alts i la serp era l'única que els podia obtenir. «Hem de demanar a la serp que ens deixi menjar del seu arbre», va dir la llebre a l'assemblea d'animals. Tots hi estigueren d'acord. En nom de tots els animals, el porc espí va anar a demanar l'ajut a la pitó. «Estic disposada a compartir el menjar amb vostès», digué la vella i sàvia serp. «Aquest arbre és màgic. Cada vegada que li treuen un fruit, en neix un altre. Ens pot alimentar tots. Però hi ha una condició. Perquè els deixi menjar les seves maduixes salvatges, hauran de repetir 3 vegades el seu nom. Es diu Kunube. Te'n recordaràs?» «I tant», va dir el porc espí, i va marxar tot content mentre els altres animals esperaven famèlics. «Tot solucionat», els hi digué. «Només heu de demanar-li a l'arbre, al Kulume, que us doni els seus fruits». I ho van provar. «Kulume, Kulume, Kulume!» Però l'única cosa que van aconseguir va ser que el tronc encara creixés uns quants metres més, tant que els fruits van acabar amagats dins d'un núvol. Davant d'això, els animals van decidir enviar 2 búfals a parlar amb la pitó. Però al tornar, un d'ells va dir «L'arbre es diu Kelube». «Però què dius? Estàs equivocat», li va dir el seu company. «El seu nom és Kunibe». Evidentment, cap dels 2 noms va servir. Aleshores, la tortuga va dir «Seré jo qui vagi a parlar amb la pitó». «Ets massa lenta. Ets massa tonta. No tens memòria», li digueren. Fins que el lleó, d'un rugit, els fe callar a tots. «Hi anirà la tortuga», va ordenar. Així que la tortuga, amb el seu pas tranquil, se'n va anar a parlar amb la serp. Però no va ser fàcil. «Estic farta», va dir. «Vostès són massa tontos. Ja els he dit 2 vegades que l'arbre màgic es diu Kunube i ho han oblidat. No ho torno a repetir». «Demano disculpes i em retiro», respongué la tortuga respectuosament. Per no oblidar el nom, es va inventar una cançó. Mentre caminava pas a pas, anava cantant. «Kunube, Kunube, Kunube, de gana ja no em passaré. Kunube, 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 els meus companys salvaré». Quan els animals van repetir «Kunube, Kunube, Kunube», l'arbre màgic va començar a encongir-se i encongir-se, fins a convertir-se en un arbust tan baixet que fins i tot la tortuga podia agafar els fruits. I encara avui, l'arbre màgic segueix donant per tots les seves exquisites maduixes salvatges, fosques i sucoses.
Ué! Avui hem viatjat a Camerún amb Ecoviajeros. Ha estat el nou viatge del Mono Verd d'estiu de l'any 2010. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Natàlia Rivero, Irene Desumvila, Cristian Fernández, el control tècnic i qui us parla, Damià Caro. Ens trobem ara els dos propers dimecres de setembre a les 11 de la nit, dia en remissió, els dissabtes a les 10 del matí. Aquí, en el Mono Verd d'estiu, a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet. Bona aventura i fins la propera.
Hola! Era un camera.
Oh, no, no,
no, no, no.
Thank you.